Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
I és que l'avellana de Reus té denominació d'origen protegida i és una de les 22 que hi ha a Catalunya i que representa la producció de fruita seca més notable de casa nostra per la seva reputació i la qualitat? Doncs sí, sí, mireu, la DOP Avellana de Reus la podeu trobar a les comarques del Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat, la Conca de Barberà i també la Terra Alta. Les varietats que hi ha, ui, la Negreta, la Pauetet, la Gironella, la Morella i la Colplana. D'aquestes varietats, sabeu quina és la més cultivada? Doncs la Negreta. I és que amb les avellanes aquest estiu podeu fer mil i una receptes senzilles i altres de més complicades. Què? Sou més de fer un ajo blanco amb avellanes o de fer unes avellanes garrapinyades?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Què, us agrada? Clar, com que tothom avui fa festa gairebé, bueno, tothom no, que n'hi ha que treballem aquí. Encara queda gent a Catalunya que treballa. Vinga, però treballeu o feu festa, us prepararem un bon pica-pica. Tenim preparat per començar una miqueta de tuit de l'Imma Puigcorbé, que ens parla de pagesia, de vaques i també de tant en tant d'un bon merder. Des del cellèrrim en Jordi Esteve el tenim preparat ja, ja és allà, a l'olivar d'en Jan, clar que sí. I també descobrirem un nou formatge català i sabrem com cuinar-lo, perquè aquest any, ja ho veieu, ràdio i també videorecepta. I qui vindrà avui a fer el nostre bocato di cardinale? En Quim Mates? Ui, avui va ràpid aquest home. Ja té la cassola a punt i gairebé a punt de tastar. Un nou restaurant a la Guia Virgínia és de la mà dels nostres gastrònoms de confiança. I el reportatge, uf, avui us farà venir ganes de viatjar. Acabarem amb les postres de les Terroeles i una cita final, com si sigués aquell bombó de xocolata amb una mica de nous del país, d'aquelles catalanes, Sí, home, sí. Ara no sé si són del Pla de l'Estany. Sí, del Pla de l'Estany, que n'hi ha moltes. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim la Sue Moy a punt, perquè avui ens porta una nova dona de la gastronomia. Sue, què tal? Com estem?
Molt bé, Pep.
Avui, una mexicana fincada a Catalunya.
Exactament. I concretament a Sitges. Doncs parlarem de la Blanca. Mira, la Blanca és una economista mexicana nascuda a Chihuahua, exactament, a la frontera nord de Mèxic. I ha estat de més extensió territorial a la República Mexicana. O sigui, va ser els estudis el que la van portar d'intercanvi a Espanya. I, bueno, la Blanca és una enamorada de la seva terra, és una enamorada de Mèxic, i la seva gastronomia i també està súper vinculada a les seves tradicions. És economista, com t'he dit, és de professió economista, però cuinera per passió. I el 2015 es va llançar a l'aventura de posar un food truck. Saps aquestes, no? Ella té un food truck que és bastant conegut aquí a Catalunya, i és un food truck de menjar mexicà. Tenia clar que tant el food truck com el menjar havien de ser autèntic mexicà. Des del cor blau, peltra o peltra, que són les vaixilles de les seves àvies allà a Mèxic, a la posada en escena. Presentar-se al públic amb una diadema de flors en homenatge a la gran dona Frida Kahlo. I per descomptat, el menjar i la tradicional és super autèntic. I actualment tinc que dir-te una cosa, i és que el seu restaurant Corazón d'Agave a Sitges ha guanyat el Premi Taco d'Oro Dubai 2023 en la categoria de restaurant mexicà autèntic a l'estranger. És a dir, o sigui, està considerat ara com el més autèntic dels restaurants que estan fora de Mèxic, i està aquí, a Sitges.
I el tenim aquí al costat, que a més és molta d'aquelles coses a vegades que un pensa, ui, ara haig d'anar allà, i quan dius el Taco d'Oro, el tenim aquí, anem a Sitges, anem a veure la Blanca Pérez, que és una dona que t'haig de dir, mira, ara mentre estaves parlant, he mirat aquí a les xarxes socials, i escolta, és una dona de la gastronomia, eh?
Sí, sí, totalment, totalment, està molt implicada, bueno, està aquí amb tota la seva família, l'ha portat d'allà, de Mèxic, i està molt integrada, a més, en aquesta terra, en Catalunya.
Doncs mira, això dels tacos que està tan de moda i que a més n'hi ha dants de totes menes, hem d'anar a veure quin sabor tenen aquests tacos de
jo t'he dit que són espectaculars,
Doncs mira, fantàstic.
Estaria encantada de que anéssim.
Va, mira, fem una cosa, i anem un dia junts.
Encantada, d'acord.
Moltes gràcies, Sue.
Gràcies a tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Estem en un punt on els vaquers i vaqueres han de decidir a qui pagar el menjar, si a les seves famílies o a les seves vaques. La sequera comporta i comportarà una disminució del cens de boví a casa nostra i de pagesos també. Alguns, ja tocats de mort, ja no continuaran l'any que ve. Dramàtic.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Toni Izquierdo, ambaixador de la Gamba de Palamós. Molt bon dia.
Molt bon dia, guapo.
Per esmorzar, dolç o salat?
Dolç.
A veure què hi posaríem.
I una enciamada, m'agrada molt una enciamada al dematí, ben torradeta, m'encanta.
Del mar?
La Gamba de Palamós.
Això no podia fallar, eh?
Del mar, la gamba, no, és el que hi ha.
I de la terra?
Pues sóc un fan de la tòfona catalana, de la tòfona d'hivern, però un fan.
Home, aquest estiu n'hi ha de bona, de tòfona?
Ho sé, n'hi ha de bona, jo també l'he manipulada i l'he menjada, però em quedo amb la d'hivern, eh? Més perfumada, ja ho saps tu, més potent.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, lleuger. Però, escolta'm, uns bons ous, de qualsevol manera, des d'una truita o ferrats, m'encanten.
Un vici culinari que puguis explicar.
Un vici culinari. Ajuda'm, va.
Segur que en tens.
Vici culinari.
Aquella sobrassada que
El vici culinari que jo tinc és una sobrassada. Una sobrassada doncs, feta precisament, doncs, per què no, doncs, amb un croissant, amb un pa torrat, amb un ou a sobre, aquella sobrassada, un toc de mel, fantàstica.
Quin utensili de la cuina no podries estar sense ell?
Bueno, tinc una peça molt especial. Jo, amb 18 anyets, vaig estar amb el Pedro Subijana i quan me'n vaig anar em va regalar doncs, un gabinet amb el seu nom. I aquest gabinet està amb mi i espero que estigui per sempre.
Un sabor o aroma de la teva infància?
L'àvia com feia la crema catalana, però no quan la feia, com cremava la crema catalana, aquell punt que ens arribava, doncs, aquell sucre cremat brutal.
Ara posarem un compromís. Quan no treballes, vas a dinar a...
Bueno, quan no treballo, vaig a dinar a casa d'amics, perquè no, doncs mira, A Palamós doncs, sol anar doncs, a molts restaurants. La Maria Cadaqués, doncs, per exemple, n'és un. El Setuna doncs, m'encanta per la situació. A Sabaró també m'agrada anar-hi molt. Vull dir, bueno, hi ha la taverna, hi ha altres locals. Però em bellugo una mica per aquesta zona. I també em quedo un Can Roquet. És un espai doncs, a muntanya, a Romanyà, que m'encanta molt.
Quin és el teu bocato di cardinale? Aquella mossegada que et fa mirar el cel?
Aquella mossegada que em fa mirar el cel? Hòstia, en tinc moltes. Però com menjo un Roger, que m'agrada molt, el Roger fet i fregidet en el seu punt, de poc fet i tal, m'encanta. Aquell gust del Roger em transporta.
Un producte que no suportis?
Bueno, els vinagres no m'agraden massa. I a vegades em trobo en algun local que vinagregen molt. Per això, doncs, el vinagre.
I per acabar, tofu o recuit de drap?
Recuit de drap, i si és de llet de cabra, encara millor.
Toni Izquierdo, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim la cassola a punt, perquè també ens ha arribat el nostre cuiner sènior, el nostre tenista, el nostre biciclista. Quim, què tal, com estem?
Bon dia, perfecte.
Un dia hauries de venir, perquè clar, jo t'imagino amb la bicicleta que portes allò, una estructura a darrere, allò amb d'acer inoxidable, per encastar-hi una cassola. Quedaria molt bé, això, eh?
Sí, podríem fer-ho.
Passejant per la Bisbal d'aquí de l'Empordà, no?
Ho podem provar-ho, eh?
Fem-ho, no?, un dia.
Em fas la proposta i anem.
Va, farem. Escolta, què fem avui? Avui toca xup-xup.
Sí, farem un pollastre amb bolets.
Pollastre amb bolets, m'agrada.
Sí,
m'agrada.
Sí.
Que,
en aquest cas, per tenir la mateixa cocció i tal, perquè el pollastre, és clar, hi ha pit i cuixa, i la cuixa té una cocció i el pit en té una altra. En aquest cas farem només el quart de darrere, el partirem en dos talls i farem cuixa i entrecuix.
Cuixa i entrecuix.
Sí.
Perfecte.
Sí. Agafarem la cassola, un bon oli, i enrossirem bé la carn, que
allò,
quedi ben torradeta, no?
Sí,
fantàstic. Que quedi ben gustosa.
Escolta, les potes també els hi podríem posar o no?
No.
No?
En aquest cas no, ja els hem gastat pel platillo, els hi podíem haver posat.
Ah, sí, que van fer el platillo, és veritat.
Clar.
Sí, que els podíem posar, i tant. I tant.
Doncs, en aquest cas no.
Molt farem bé. Cuixa i sobrecuixa,
sí,
ben deuradetes, i després
què? I després hi podem afegir-hi ja el sofregit.
Sofregit
aquí,
de ceba.
Fem la cocció.
Alls també,
també
n'hi posem o no?
No.
Tampoc?
No n'hi poso mai.
M'agrada.
I després només el sofregit
el
de ceba.
Sí.
I prou. I després ja hi afegim el brou de pollastre.
Brou. I posem una mica de vi abans o no?
També, abans de posar el brou,
sí,
fem una mica de garnatxa.
Saps què? Ara et diré un secret. Saps què hi poso jo? A mi ja saps que m'agrada fer barreges amb això del vi, eh? A mi m'agrada, ara m'he acostumat a posar, ja fa un quant temps, un raig de vermut, també.
Ah,
és el vermut que té aquest punt de canyella, que té aquest punt de... Bueno, clar, depèn de quin vermut...
Queda ben aromatitzat, no?
Sí, no?
Ah, pot estar bé.
Una mica de garnatxa, una mica de vermut... Deixem reduir i llavors hi ha el brou de pollastre, no?
Ah, haver-ho dit abans, ho podíem haver provat.
O no, bueno, guita.
A la pròxima.
Clar, la pròxima ja ho fas i ja m'ho diràs, no?
Perfecte. Sí. Val. Un cop tenim ja el pollastre a punt, que ja hi hem posat el brou, després ja podem anar per fer la picada.
Mm-hmm.
Val? Farem una picada amb unes torradetes, les ametlles, les avellanes, l'all i julivert. Val? Ho triturem tot ben fi, el màxim possible, no? I després, prèviament, els bolets també ja els haurem saltejat, els faríem amb uns rossinyols que tindríem, i després ja hi tirem els bolets, primer, tot barrejat, 5 minutets, i per últim ja tiraré la picada.
Escolta, no has fet encara cap picada aquesta fonda d'estiu, amb galetes Maria, que jo també sóc molt fan de fer picades amb galetes Maria.
No n'he fet mai.
Apa, no fotis.
No.
Amb l'edat que tens no has fet mai picada amb galetes.
No, és que no me sabia que ho dit.
Ah, coi.
Ah, però està bé, la idea.
Sí, no?
Ho provaré.
A veure, Iam, has dit, a veure si em recordo bé, la cuixa i sobrecuixa, salpebrat, daurat,
sí.
Llavors allà hi fotem el sofregit de ceba, hi posem una mica de garnatxa, que jo t'he dit el del vermut, reduir, hi posem el brou, deixem coure, fer el xup-xup, rossinyols saltejats, cap a dintre la cassola, picada, pim-pam, deixatat amb el suc de cocció, iau, ja el tenim a punt.
Perfecte. No? Plat acabat.
Reposar, no?
Sí, en repòs, ara per l'endemà.
Em fas pensar que els guisats sempre és una mica com les eleccions, no? Que hi ha, allò, hi ha el dissabte, diguem-ne, que és de reflexió.
Sí.
No? Els guisats necessiten aquesta reflexió.
Sí, sí. No? És molt diferent, de menjar un guisat. Evidentment, acabat de fer, té un gust, però si el tens un parell de dies, ha canviat totalment. És molt més gustós.
Quim Mates, moltíssimes gràcies per aquest pollastre amb rossinyols.
Apa, adéu, vagi bé.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tenim l'Òscar Gómez a punt per trobar un altre restaurant per la nostra guia Virgínies. Què tal, Òscar?
Hola, molt bon dia, Pep, i companyia.
I companyia, i companyia. Quina calor, eh?
Bueno, és el que toca. Si no fa calor en aquesta temporada, llavors és que anem malament.
A veure, cap on anem avui? Sortim de Barcelona, ens hi quedem?
Avui ens quedem a Barcelona, ens quedem a un local de Sants que es diu Sants Escrema.
Ep, què vol dir això?
Mira, Sants Escrema o Sants Escrema, aquí està el joc de paraules. Si et dic brasa d'autor, potser t'imagines un local snob, no? Amb una actitud petulant. Doncs tot el contrari. És el contrari del que trobaràs al Sants Escrema. Hi ha brasa d'autor perquè hi ha molta autoria, però és que en Jordi Bernús, que és un cuiner divertit, imaginatiu i una mica salvatge. Les seves combinacions són molt saboroses, són molt originals, molt estimulants i practica la creativitat des de la cuina amb la brasa.
I què? Taula, barra...
Mira, tenen taula i tenen barra, però a mi m'agrada la barra, perquè la barra està just davant d'on ell està cuinant amb la graella japonesa, i aleshores el veus treballar, t'arriben tots els perfums a tot el que està cuinant, estàs molt més en contacte amb aquesta cuina tan directa, que és la cuina de la brasa.
A veure, va, vinga, propostes.
Mira, tenen un entrepà d'entrama brassejada, que bé, dintre del mateix entrepà amb l'entrama hi ha remenat d'ous amb alls i al final un toc de gorgonzola, que és aquest toc d'aquest formatge lleugerament greixós, cremós, una mica picant, i aleshores tota la combinació és espectacular.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Què més, què més?
Mira, una cosa que no és un entrepà, fan una escalivada que és magistral. Evidentment, aprofiten la brasa per fer l'escalivada. I la serveixen per separat, cada la ceba per una banda, el pebrot i l'albergínia, com fent tres files, tres columnes dintre del plat, molt ben amanit, molt maco, molt ben netejat, molt ben presentat i molt ben cuit. És una escalivada fantàstica i s'ha de... Hem de trobar més escalivades als nostres bars i als nostres restaurants, per favor. Més escalivades.
Escalivades ben fetes amb flama.
Exacte, enflama. És que si no és escalivar, és enfornar, és rostir, però escalivar vol dir enflama.
A veure, aquí hi ha algun tipus de postre o hi ha alguna barreja, diguem-ne, especial?
Mira, abans dels postres, deixa'm dir-te que un dels kits de la casa és el Paquito, que és un pepito de vedella, elaborat amb... Però, com si fos un pepito de vedella, perdó, però fet amb xai, amb una hamburguesa de mida descomunal. És un imprescindible d'aquesta casa. I, si t'agraden els postres, cheesecake de formatge blau.
Déu-n'hi-do. Home, sí, que m'agrada, sí.
Sí, no?
Aquí m'han dit per això alguna cosa d'algun croissant aquí, en aquest restaurant.
Sí, perquè, per exemple, fixa't la imaginació del Jordi, fa una tempura de bacallà i te'l posa dintre un croissant que el passen lleugerament per la brasa, amb el qual queda aquest gustet fumat, i és una meravella.
Uf, quines ganes. És que, clar, el que no podem fer és fer el programa aquestes hores, Òscar.
Bueno, jo crec que no està malament. És com una mena de vermut mental que ens obre la gana. És un aperitiu de paraules.
Doncs entra a la nostra guia Virgínies al restaurant Sants Escrema. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I
I la ruta formatgera d'avui ens anem cap a la Seu d'Urgell bé, a la Seu d'Urgell ben bé, no? Ens anem a Drall, perquè allà hi trobarem en Salvador Maura, al Mas d'Aroles. Salvador, com esteu?
Hola, molt bé, aquí, fresquet a la muntanya.
Que, quan tu dius això, allò, al mes d'agost, i dius fresquets, això és fantàstic, perquè al vespre aquí encara deveu posar la manteta, no?
No tant, però refresquen.
A veure, l'altra vegada ens vam posar l'armazenda, avui ens agradaria un formatge que combini bé amb les albergínies i que fongui. Quin tindríem?
Doncs l'escaldat, que és una pasta afilada, una espècie de com de mozzarella, una mica més eixut, com la mozzarella.
I com ho feu perquè us quedi la pasta així filada?
Doncs deixem la quallada dintre el xerigot unes 4 o 5 hores, que vagi acidificant, és a dir, deixem treballar els ferments, que transformin el sucre de la llet, que és la lactosa, en bàcil làctic, fins al pH de filadura, que és 5.2-5.0. En aquell moment, el calci, l'enllaç de calci de la quallada, es torna elàstic, i amb l'escaló fon i és una pasta elàstica.
Això que ho dius tan fàcil...
Sí.
Sembla fàcil, però a l'hora de fer-ho suposo que deu ser una colla de controls aquí, eh?
Bueno, és una mica de pràctica, com tot. Vull dir, és com estirar una massa per fer un croissant, la primera que fas pues, és complicadíssim i quan fas cada dia, pues, al cap d'un temps, ja les mans hi van soles.
I després és allò d'agafar, d'escalfar una mica aquella aigua, no?, i anar posant la quallada allà per anar fent la forma, no?
Sí, fonem amb aigua bullint, la tirem sobre la quallada escorreguda i amb una espàtula, perquè amb les mans et cremes, bàsicament, amasses, el formatge es fon i després amb les mans fem les boles una a una, les tirem amb aigua freda i després les salem.
A l'escaldat, quan dura? És un formatge tendre, però que, bueno, que déu-n'hi-do, no?, que també... Vull dir, no té escorça?
No, dura, perquè és un formatge que jo l'he tingut fent proves un mes i mig a la nevera, i com més sec és, més s'assembla a el que seria un provolone, perquè el provolone també és una pasta afilada. A Itàlia hi ha moltes tecnologies que fan servir aquest formatge, com el provolone, la provola, el ragusano, el caciocavallo, l'escamorza, i la més famosa, la mozzarella.
Doncs mira, avui utilitzarem aquest escaldat per fer-lo amb unes albergínies, que són molt de l'estiu, tu.
Fantàstic.
Mira-ho, el posarem, el penjarem a les xarxes socials, a l'Instagram de la Fonda de Catalunya Ràdio i també de Crefa. Que vagi molt bé, Salvador.
Molt bé.
Una
gràcies,
abraçada.
Igualment. Bona tarda.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Avui toca fer pujades. Déu-n'hi-do. Hem passat l'Ametlla del Vallès, hem anat cap al Serrat de l'Ocata, que aquí m'hi haig de trobar amb una persona, amb un savi. Amb un savi que avui ens explicarà moltes coses. Moltes coses, jo crec que d'aquelles que tots hauríem de saber. Això s'hauria d'explicar, sempre diem, a les escoles. Mira, ja el veig aquí. Vaig cap allà. Pep, què tal?
Molt bé, aquí estem, tu, refredats.
Això, a l'estiu refredats, però no.
Una mica, perquè aquests canvis de temps, anem una mica així amb el nas, una mica humit.
Qui és en Pep Salsetes?
Bueno, en aquest moment, podem dir un cuiner jubilat i un intent de pagès.
Un intent de pagès, hi ha moltes persones que et coneixen i ets de les persones que hi entén més de varietats antigues, de varietats recuperades i de cuina.
Sí, de cuina, mira, ara hem acabat a presentar, ja vam anar a presentar, ja està a la venda el Corpus Culinari Català, que vaig tenir la sort de col·laborar-hi amb la Marina Dunyà, que va ser la primera que va treballar-hi amb aquesta, en aquesta magna obra. I ara, per Sant Jordi, aquest Sant Jordi del 23, vam fer la presentació allà a l'Institut d'Estudis Catalans, dies abans de Sant Jordi, millor dit, i doncs ja està en curs. I sembla que té bona sortida.
Escolta, és molt bonic aquí on vius, eh? Veus, gairebé podríem dir, el 100% del Vallès.
Sí, aquí veig tot el que és el Plana del Vallès i en el fons ja ve el Pla de Barcelona, que diem.
Però a tu t'agrada més a l'altre costat de la casa, no?
Sí, a mi m'agrada mirar més cap aquí el Cantó del Sui, el Montseny, el Turó de l'Home, Puig Ses Olles i el que és el Santuari de Puig Graciós, on hi ha unes monges que també són unes veïnes molt originals. I el que és el poblat ibèric del que és el Serrat del Pollancre o Puig Graciós, també, o se'n podria dir.
Clar, aquí si anéssim allò, rossos d'avall, aniríem a la carretera de Vic.
Sí, sí, aquí passava un antic camí romà, que hi havia contacte cap a Sant Martí Centelles i cap a Vic, sí, perquè a la part de baix, el Congost, estava molt impracticable, hi havia bastantes activitats de vandositats i tot això, aquestes coses de l'època, no?
Déu-n'hi-do, l'UAL que esteu aquí, que passeu dels 500 metres aquí, no?
Sí, estem al voltant dels 700.
Hi ha diferència, Pep, des d'aquí, de que ho cultives tu o que cultiven, per exemple, a baix al Vallès?
Home, ben bé, 15 dies, 3 setmanes, eh? Sí, sí. Per exemple, nosaltres tenim les tomaqueres amb una mida, els aubergines i pebrots, i a baix estan, a millor estan collint ja, no? Nosaltres tenim una mida mitjana i tenim tomàquets petits, algun carbassonet, ja comença a haver-hi de tot, però, esclar, tot va més lent, sí, sí.
Tu vius aquí en aquest indret tan fantàstic, però tu ets de Sant Andreu del Palomar.
Sí, el lloc d'origen, Sant Andreu del Palomar, que era una barriada entre barriada obrera i barriada agrícola, hi havia aquesta combinació. Clar, molta gent no s'imagina que al costat de l'església parroquial, aquella església que intenta imitar la cúpula del Vaticà, resulta que allà hi havia un conegut de casa que anàvem allà a collir patates. Al costat mateix, el que seria la plaça de l'Ajuntament, allà hi havia uns horts.
I escolta, i quan et va donar tu per la cuina?
Això va ser molt arrel d'una realitat. Clar, jo tenia bastanta relació en el món excursionista i sobretot a l'escolta, a l'escoltisme, i llavors fèiem els clàssics campaments i ens trobàvem que canviava molt l'ambient. Si tu feies un menjar que era bo o un menjar que no ho era tant, canviava molt l'ambient. Llavors vaig dir, bueno, li vaig dir a la meva mare, vas ensenyar a cuinar, res, plats senzills, no et pensis, allò, un estofadet, un arròs, una cosa senzilla. Però, esclar, de seguida vaig agafar el que seria el comandament del tema, no? I sí, sí, mira, em van donar inclús, van fer un concurs de cuina i vaig guanyar un concurs de cuina, allò que et va motivant, no? I això va ser l'inici, però professionalment fins bastant endavant, eh? Bastant més gran. Això va ser com unes arrels iniciàtiques i després a casa teníem una carnisseria i també, esclar, estàs en contacte en el món de la carn, que això també dona molt de sí. Els veïns, com dèiem abans, que hi havia tots aquests horts, que, per exemple, la mongeta tendra de la Perona, la seca del la mongeta del Joel de Cristo, el carai, el ganxet, llavors, pues, tot això, les cols que hi havia a l'hivern, tot això era el normal que es menjava a casa. I vivien això, inclús bufet també, que es feia, el Pla de Barcelona es feia bufet. I tot això era un contacte amb aquesta realitat. La meva família, també del cantó de la meva mare, que eren de la banda de l'Urgell, també passàvem els estius allà i allà hi havia les coqueses, una dona d'Anglesola, que era una gran cuinera, feia unes oques amb peres allà fabuloses. Bueno, sempre he estat molt en contacte amb aquest món, però jo, el fort va ser després, més endavant, ja al voltant dels 30 anys, ja, vull dir, vaig estar llavors al Glaciar, a la plaça Real de Barcelona, després ja vaig anar a petar aquí al Vallès, a Santa Eulàlia Ronçana, vaig estar 5 anys en un restaurant, ja en aquest cas, doncs, que ja tenia la relació, diguéssim, amb una persona que teníem com a societat, però vull dir, ja era una cosa pràcticament nostra, no? I així fins després ja vindrà tots aquests menjars multitudinaris, que és el que la gent m'ha conegut, i darrerament, i això va ser una part molt positiva, va ser el que seria, doncs, els cursos de cuina, sobretot a partir de la FESCAT de Llívia, que es va fer a finals del segle XX, principis del XXI, i aquí, doncs ja vaig tirar l'oportunitat a centenars de pobles a fer cursos de cuina arreu de Catalunya, pobles molt petits moltes vegades, on amb l'excusa d'ensenyar aprenia, perquè sempre els hi demanava, a veure, fem un plat típic d'aquí, no? I sempre acabàvem el curs de cuina l'últim dia fent un plat. I d'aquí ve tot.
Aquesta és una de les coses bones. Clar, un quan està tancat en un restaurant està molt, podríem dir, etiquetat allà amb aquella proposta que fa, però això de fer cuina per molta gent, això que ara en diuen catering, clar, abans que en diguessin catering, tu ja feies aquestes cuines, podríem dir, populars. No, la cuina popular és una cuina que pot ser molt rica.
Jo és que vaig veure claríssim que perquè fos una cuina popular en el sentit que anaves amb uns preus molt baixos, no? Era preu de menú, diguéssim, s'havia de dignificar. I llavors vaig entendre que no es podia fer de qualsevol manera, és a dir, fer amb producte de qualitat, el que avui en dia es parla molt de proximitat, ecològic encara no es parlava gaire, però també si es podia millor, no? Llavors intentava fer això. I després, esclar, el que em va també interessar molt és lligar-ho amb festes que passaven en aquella, per exemple, no sé, l'aniversari d'una escola que es deia no sé què, o d'un grup de castellers o de geganters o que sigui. Llavors lligar-ho amb aquestes, o persones, per exemple, pues, que feien una festa que els hi feien, no? I aquella persona tenia millor pues, relació amb un lloc concret o havia viscut unes experiències. Llavors intentava escalar per aquell hi hagués, pues, no sé, algun plat, per exemple, pues, no sé si era de Menorca, pues, de Menorca, i si era d'Andalusia, d'Andalusia, i si era doncs, medieval, pues, una persona que tenia relació en una circumstància doncs, d'haver viscut en un lloc antic o el que sigui. Vull dir, una mica anar relacionant del que la festa tingués algun sentit, no? O sigui, sempre buscar-hi algun aspecte que la gent s'hi sentés identificat, que no fos un menjar. Llavors, és clar, el menjar lligat amb, si hi ha músics, en viu, això, a les festes, si hi ha menjar, ja, tot ja ha estat molt de guanyat, eh?
Hi ha una cosa que és important amb tot això i és que, com dius tu, dignificar a vegades un àpat senzill, humil, ve determinat per tenir bon producte i suposo que d'aquí també va venir aquesta passió, aquesta dèria per descobrir, no? Per trobar, per cercar i sobretot per multiplicar varietats autòctones que s'estaven perdent. Has fet moltes coses tu, amb tomates, amb mongetes, no?
Sí, aquest va ser una conseqüència de l'altra. Jo també haig d'aclarir que, com tothom, no en tenia ni idea de que hi haguessin varietats antigues, això que deies autòctones, que en realitat són varietats antigues, no és que et vulgui corregir, eh? És que això m'agrada molt indicar-ho perquè hi ha persones autòctones, n'hi ha ben poques. La majoria són varietats antigues o locals. Bueno.
De fet, les tomates venen d'Amèrica, no?
Exacte. Llavors, aquestes varietats antigues o locals, jo no tenia clar que hi havia també les híbrides i millorades, que el que jo trobava doncs, als mercats, als grans mercats, o Mercabarna, o llocs d'aquests, o Merco Vallès, aquests llocs, és el que hi havia, no? Llavors, una persona, que va ser la Ter Verdaguer, em va descobrir aquest matís. I tot va vindre amb que jo venia des de Barcelona a comprar moto, anava amb una moto, imagina't, d'aquella època, i anava a comprar verdures, anava a comprar inclús bestiar viu per aquí, pel Glaciar, per aquest restaurant de la Passa Real, i em va dir un dia, diu mira, diu, té aquí uns tomàquets, va? Aquest comentari que deies tu dels tomàquets, però resulta que ja els tenia venuts, hi havia dues dones, i hòstia, vaig veure que agafava les caixes de tomàquets, i a més no van regatejar el preu, i els hi va donar un preu una mica alt, eh? Jo dic, home, aquest tomàquet deu ser molt bo, que aquestes dones no li diguin res i paguin aquí, vinga, amb tot el sentiment, no? I dic, hòstia, jo també vull de tomàquets d'aquests. Diu, no, diu, s'han acabat, diu, la setmana que ve, diu, ja ho encarregues, i llavors la setmana següent ja vaig veure, vaig entendre per què no havien regatejat aquelles dues mestresses.
Que eren bones, o, aquelles tomates?
Aquell, el rosa de la Ter, que bueno, després s'ha fet molt famós. I aquí va ser una cosa porta a l'altra, va vindre també per aquí a casa l'Ester Casas, que en aquell moment feia una recerca a nivell de Catalunya, del Principat, i sí, vaig donar-me en compte que hi havia gent jove al darrere, perquè esclar, jo ja tenia una edat, i veus una persona jove de 20 i pico d'anys, llavors en passava ja dels 40, i i ja està potser dels 50 i tot, ja no recordo exacte, però devia ser bé passar dels 50, segur. I aquella persona doncs, que em venia aquí a casa i em demanava que si tenia varietats antigues, que jo ho feia, però d'una manera molt espontània, com un hobby, no, sense mirar-me massa. I, esclar, venia de l'Escola Agrària de Manresa, que allà també estaven fent recerca i tot això, i em vaig donar compte que jo tenia una importància que jo en aquell moment no me'n donava, no tenia consciència, vaja.
Home, mira, ara et anava a dir una cosa. Tens molta d'importància perquè molta gent, i moltes vegades, m'han confós amb tu. M'han dit, hola, què tal? Tu ets en Pep Salsetes, no? Això és un honor per a mi, t'haig de dir.
Home, gràcies. Però no cal, perquè tu ja tens prou caché i prou coneixements, no fotis. Allò va ser, ja dic, això va ser al principi, retornant al tema de les llavors, i llavors, bueno, esclar, com que vaig tenir aquesta oportunitat, aquests pobles que voltava i una cosa i l'altra, a tot arreu on t'anava demanava a veure si tenien alguna cosa. I sí, llavors entraves en contacte. És una mica el mundillo aquest de les llavors. És com tots els clubs o tot el grup aquest de els que són aficionats, jo què sé, al futbol, o les carreres de cotxes, o l'excursionisme, o l'atletisme, tothom té les seves coses, no? I formes una mica d'ambient de club, i llavors et trobes amb persones que han tingut el detall de conservar-les. Pensa que també molts, i això m'ho deia un dia el Pep Riera de la Unió de Pagesos, em deia, diuen, vam llançar les llavors, diu, perquè ens van vendre la moto, de que ens en donarien unes altres que serien molt més productives, aquestes que diem híbrides o millorades, que són de més de producció. Diu, i el meu pare, diu, vam dir, hem fet una cosa mal feta, les hem llançades. Però en canvi hi havia gent que no, que van resistir, tot i la pressió dels veïns, que els deien que aquelles varietats no interessaven, que una cosa i l'altra, no? I esclar, trobar-te amb persones que hagin sigut resistents, ara recordo, per exemple, un que no fa massa ens va deixar per cosa de l'edat, allà una persona ja gran, el Joan Guard del Canyet de Badalona. Tu t'imagines, al mig del Canyet de Badalona, voltat de pisos, cases, bueno, tot aquells edificis que l'envolten, i allà una persona resistent que encara feia una varietat de ceba, que precisament avui n'he collit per menjar amanida, i ara anem a l'hora i te l'ensenyaré. I és la varietat que ell li deia Morisca, que també és la mateixa que diem, nosaltres li diem el Campeny, que possiblement sigui la mare de la Figueres, perquè la Figueres sorgeix d'aquesta varietat que després es va fer una mena de barreja amb una varietat que és la blanca d'allà de Lleida, se suposa. Clar, i veus que aquest senyor ha tingut la resistència quan tothom li deia que per què no feia altres cebes més productives o el que sigui, no? Clar, quan coneixes aquestes persones ja te'n dones compte que allò passa alguna cosa. Hi ha una autoestima, un concepte doncs, de conservacionisme. Són conservacionistes sense saber-ho molts, eh?
Clar, ara jo estàvem parlant i veig aquí darrere teu que hi tens una bona colla de, podríem dir, de, que, com li diem això? Mini hivernacles per fer llavors, per fer planter?
Sí, això jo li dic la lloca, per dir el nom simpàtic, i ja te l'ensenyaré si ens acostem. Vine cap aquí que te l'ensenyo.
A veure, sí, perquè, mira, un, dos, tres... Home, sí, la veritat és que som únics, eh?
Vine't ampliant el negoci.
El negoci, a veure, si regales les llavors, negocis no gaire, eh?
No, ja ho sé. Veus, aquí hi ha un escalfador baix i aquí tenim un termostat que marca la temperatura que ens interessa, perquè hi ha plantes que necessiten, com és la Virgínia i el Pebrot, necessita uns 28 graus dia i nit, eh? De dia s'obre, perquè, esclar, al ser de vidre, doncs l'escalfor és com un caixó, que jo dic la lloca. I aquí podem fer, doncs mira, amb tot això, unes 2.000 plantes, aproximadament.
Déu-n'hi-do, clar, aquí la gent que no ens... Ja farem una foto ara, Pep.
Sí, ara ja després, ara ja passa fora, perquè ara ja no estem en època d'aquestes temperatures, però fins fa poc m'he fet un far de repartir tomaqueres o virgínies i pebrots de varietats locals, perquè m'agrada molt que no es perdi, mongetes tendres també.
Clar, jo ara anava a dir, aquí la gent perquè no ens veu, però són caixes podrides grosses que podrien semblar com una mena de banyera, però de vidre, una caixa de vidre. Sí, i clar, és veritat, sí. Aquí a la nit sí que baixa la temperatura, sí. Però...
Tot i que està aquí a la paret de la casa, que se va conservar més. Després, si t'hi fixes, això està fet amb materials, moltes coses reutilitzades. O sigui, aquí hi ha poques coses de compra. I les poques coses de compra, que seria aquesta mena de vidres o metacrilats, això tinc un amic que té la talla de donar-m'ho a sobre, un industrial que treballa amb aquest tema i sempre m'ho dona i dic, cobra'm alguna cosa, no, que tu després també fas el mateix. O sigui, estic en un món de delícies humanes on em trobo que les persones que venen també... Mira, també una altra cosa, ve algú i agafa unes quantes tomaqueres o agafa uns enciams, perquè aquí també pues, surten, sobretot de cara a la primavera, els enciams s'han de fer a partir de... O sigui, s'han de posar a la terra a partir del gener. Gener, febrer, està tot l'hort ple d'enciams i escaroles i tot el que vulguis. I la tardor el mateix. I llavors em venen i porten un pot de mel o porten, pues, com ara tu, pues, unes botifarres. Et porten coses que han fet ells o jo què sé. O diuen, escolta, vindré un dia, t'ajudaré a acabar l'hort o fer-te una feina que tu no pots fer perquè ja físicament, per l'edat, pues, em costa. I em venen aquí i em belluguen coses de pes o m'ajuden a posar bé la llenya. Saps què vull dir? O sigui, és allò que diuen els valencians, el tornallom.
Clar, és que hi ha una cosa, Pep, sí. Regalar una cosa que es pot comprar ja és un regal, però clar, no sé si té el mateix valor que una cosa que has fet tu o una cosa que no pots comprar. Jo crec que jo li dono més valor a les coses que un no pot comprar.
Sí, a més, algunes d'elles potser no les trobaran enlloc més, perquè en llavors que només les tinc jo, per desgràcia, perquè això ja... Mira, ara ha passat un cas molt, podríem dir, emotiu. Una casa de Pla de l'Estany, tocant entre el Pla de l'Estany i la Garrotxa, que són a Serinyà, els de Can Güell, fa anys em van donar gustosament, perquè tota aquesta gent són generosos els que donen llavors. I amb tota la generositat del món em van donar llavors d'enciam, un enciam que li deien vermell, que va ser com una meravella, llavors un enciam llarg, boníssim, que també que té ja està inclús per via Rafarda, està comercialitzat, i un cigró petit que li diem, el cigró li diem Mulleric perquè no tenia nom, un cigró petit que té un aspecte una mica estrany perquè és com verdós i això, i és típic també de la zona de la Garrotxa. Doncs aquests cigrons jo els vaig conservar. I ara resulta que per unes circumstàncies de pedregades i coses d'aquestes, ells han perdut la llavor. Doncs ara poder-s'hi tornar la llavor, això és l'alegria que em dona a mi.
Això és fantàstic.
I ara estic fent llavor per ells, precisament, per poder arribar allà i dir, nois, no solament us ho agraeixo en el seu moment que m'ho veu donar, tot i que vaig fer una mica de mala cara, també s'ha de dir, perquè es va donar la circumstància que m'han donat aquests cigrons, i jo me'ls vaig mirar i dic, hòstia, aquests cigrons tan petits, verdosos, renegrits, què serà això? I no vaig ser molt bona cara, la veritat, però després com els vaig menjar, hòstia, que eren bons aquells cigrons, quin gust, quina... Bueno, un veí que teníem aquí llavors, el Ramon Griver, del Taverna Griver de Granollers, Pep, hòstia, aquests cigrons, on te'ls has tret? Bueno, va ser un èxit de veïnatge, no? I, hòstia, llavors vaig tornar-los a veure i dic, nois, vinc a demanar disculpes, dic, perquè us he fet un paper una mica galdós, perquè realment no us he fet l'honor del que m'estava donant. Dic, però nois, això és molt bo. Llavors, a partir d'aquí, va continuar la nostra relació. I ara tindré la sort aquesta, espero, perquè estic parlant per parlar, perquè els llavors, fins que no està al sac i ben lligat, no es poden dir. I estic fent llavors perquè tornar-los-hi, i per mi és una alegria, saps?
Home, que es pugui tenir aquesta llavor i que després es pugui multiplicar, no fer com una miqueta de reservori a diversos indrets de Catalunya, també... Suposo també és una cosa interessant poder cultivar en diversos tipus de terrenys a veure si la varietat millora. No sé, ara estic imaginant, no sé si aquests cigrons cultivats amb terra volcànica a la Garrotxa queden diferents, no? O cultivats a Lleida, no?
Sí, segur que amb terra volcànica queden boníssims. És que la terra volcànica ho té tot, això està clar. Mira, un altre cas també d'aquests positius, que sempre hem de parlar de lo positiu, perquè tot està tan cremat que dius, almenys això... Una parella, una noia que és aquí a la Garriga, que estan a Vallfogona del Ripollès fent uns formatges d'ovella boníssims, i com que són exalumnes de la meva dona, aquesta noia, no? Bueno, es van tornar a trobar i vam anar a casa seva i això. I vam veure que estaven com una casa mig en ruïnes i bueno, tot allò molt precari, però amb una il·lusió, allò de la gent jove que tens... mira, et sents com rejuvenida, en parella d'aquesta gent, no? I dic, bueno, quan sigui l'època, si voleu a l'estiu fer alguna cosa, dic, us farem una mica de planter. Sí, total, els hi va portar el planter allà al mercat de Ripoll, que és el dissabte. Bueno, passa el temps i a l'octubre va buscar uns formatges que havien carregat i catacrac, els li donen una caixa de sabates. obre la caixa de sabates i què hi havia dintre? Els tomàquets que altres els havien donat, que ens tornaven una part dels tomàquets més seleccionats, el cor de boc, concretament, el ramallet, etc. I, ostres, nosaltres aquell any ens havia anat fatal, perquè va ser l'any passat que va haver-hi tres pedregades, una d'elles moneda de 2 euros, una bona mida, i llavors vam poder fer llavor d'aquests tomàquets que ens van retornar. Jo ens vaig fogant al Ripollès, estem parlant de quasi bé 2.000 metres, no? 1.900.
Mil i algo, sí, perquè el tinc al costat de casa. Mil i poc.
Però ja estan una mica més amunt, eh? Bueno, posem sobre 1.000 metres i aquí estem a 700, doncs mira, i la terra és molt diferent, allà és més una terra més de bosc, i ara tenim llavor, i aquesta llavor de cor de bou, concretament, i del ramallet, aquest any l'hem pogut fer gràcies a ells.
Sempre es diu, no, això, per exemple, amb les patates diuen, ei, la patata de llavor l'has d'anar a buscar alçada, no?, cap allà a la zona d'Oden, de Linyà, o a la zona de Molló.
Cambrils, de...
Cambrils, també, del Solsonès.
Sí, Cambrils de muntanya, sí. Nosaltres vam buscar-les allà, bufet blanc, bufet negre, a Can Mores, sempre. De gent també resistents. És que tota aquesta colla de gent que estan treballant en aquestes condicions són resistents. És que a Catalunya hi ha una pila de resistents, eh?
Home, això de la resiliència ara, sí. Diem, està molt de moda. Clar, és una d'aquelles coses que és el que ens queda, no? És a dir, és el nostre patrimoni gastroalimentari que tenim aquí a casa nostra.
I tant, i tant. I a més és que allò que deies tu al principi, clar, ja vam adonar compte de que els plats podies fer-los amb qualsevol cosa. Si tu et poses a cuinar i mira, vas a buscar en una gran superfície, compres els ingredients, els cuines. Però si tu aquells ingredients que tu fas, que tu poses a la cassola, tenen un origen d'aquest tipus ja una mica més, podríem dir selecte, si em deixes dir la paraula, és que canvia molt, eh? O sigui, l'altre dius, és bo. No, no, perquè és que, a veure, tot el que ven a la gran superfície no hi ha res dolent. Però hi ha categories. Llavors tu te'n vas a buscar, esclar, que tens que fer els teus viatges, buscar aquests cigrons que dèiem de Serinyà, o els d'allà, per exemple, de Lluçanès, ara és Lluçanès, que és la comarca que feia, el cigró d'Oristà, per exemple. Clar, vas amb aquests cigrons i després fas un guisat molt senzill, un estofat o el que sigui, ja guanyes molt, eh? Vull dir que...
Escolta, clar, fas això, i si a més ho fas amb una andròmina, que jo te la vaig veure per primera vegada i n'estic enamorat, que és la Fogaina,
sí.
On te les tens, les Fogaines?
Les he anat donant, ara n'hi ha l'ametlla, hi ha vigues, perquè són gent que jo ja no les faig servir, i encara en guardo una, la més petita, de 80 litres, la guardo aquí dins en un cobert, perquè ocasionalment doncs el faig alguna cosa solidària o alguna cosa que interessa doncs per recollir diners pel que sigui, no? I la faig servir ocasionalment, però procuro tindre-la amagada perquè no m'ho demanin, perquè puc fer-ho, però l'endemà no m'aguanto dret.
Ja t'ho dic. Home, clar, és que cuinar amb una Fogaina, però clar, el gust que et dona la Fogaina...
Sí, va amb un misto, allò. Quan ja cou, a molt poc foc va fent. Està feta, pensada... És una economia. I després, clar, els gusts queden molt concentrats, les escudelles queden sensacionals, vull dir, això sí. Ara també els de Mieres, que venien a buscar les olles aquí a casa, al final els vaig convèncer que se'n fessin una a ells, perquè jo els hi deixava gustosament, però, clar, imagina't, vindre de Mieres aquí a casa, olla amunt, olla avall, i primer ja vaig dir, hi ha una persona que pugui fer-vos el menjar d'aquí de la zona, dic, no cal que vingui jo, també això ja va ser un pas. I després ja es van fer una olla pròpia, que es veu que també els hi va la mar de bé, jo encara no l'he vista, és que això és el greu, aquest any a veure si sóc capaç d'anar a Mieres a veure l'escudella que està fan de l'intercanvi.
Sí, sí. Home, aquella sopa de pedres que explica el conte, n'has fet moltes de sopes de pedres tu, eh?
Bueno, alguna vegada, i una concretament, amb uns d'Esquerra Republicana de Grullers que els hi van trencar un vidre, és una gent d'extrema dreta, que allà també en corre algun, i llavors les pedres que van tirar vam posar simbòlicament a l'olla, saps? I vam fer tot un acte reivindicatiu. Sí, va estar bé, eren altres èpoques.
Pep, una cosa per acabar. Estem al 2023. Aquí tens un cotxe que... Veig que marca més de 500.000 quilòmetres. Ja has fotut molts de quilòmetres aquí, però et faig una petita proposta. Pensa que estem al 2033, d'aquí 10 anys. i que et porto un diari amb una notícia a la portada que parla d'en Pep Salsetes i les llavors. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Home, d'entrada ja tindré una edat una mica considerable i el fet que encara estigui viu ja és una gràcia. I l'única cosa que voldria llegir és que hi ha molta gent que m'està seguint i m'ha superat, que és el que ha passat ara ja, eh? O sigui, no és una notícia nova aquesta, eh? Seria una notícia de reafirmació de que hi ha molta gent jove, hi ha els de Xarcolanda, Igualada, per exemple, les Rafardes, com deia abans, els d'Esporos, hi ha molta gent que ara hi ha una xarxa de graners de Catalunya i ara ja m'han passat però per tres pobles, que diuen. O sigui, gent que té coneixements, estudis i tenen doncs, títols universitaris i bueno, tota la pesca. Llavors, en aquest sentit, vol dir que jo ja estic a la reserva.
Sense pagesia no hi ha cuina.
I tant, només faltaria. Això sí que... És que molta gent no sé si es pensa que els productes surten d'alguna empresa d'aquestes que fan productes en sèrie. Tot el producte que mengem, tot és... va passar per mans d'artesans de l'agricultura, perquè són artesans.
Pep Salsetes, gràcies per la teva generositat.
A vosaltres.
Si ens deixes algun dia d'aquests, tornem a venir, que ens agrada molt escoltar-te.
Vinga, doncs, fins la propera.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, avui una frase d'en Ferran Adrià, que diu... No es tracta de ser millor que una altra persona. Es tracta de ser millor del que eres tu mateix el dia anterior. I això és el que intentem fer a la cuina, ser cada dia millors. Esperem que us ho hagi passat bé amb aquesta fonda i si tot va bé ja ho sabeu. Aquí, de una a dues, de dilluns a divendres, tot l'estiu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem al més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Teu